i declarar-los de protecció pública. Pel que fa a xulars, nosaltres comptam a Menorca almenys unes 40 parcel·les en venda on se podrien construir pisos.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 29 d'octubre i avui començarem el programa parlant d'una malaltia neurològica. Avui parlarem de l'ictus, ja que han augmentat els casos a les Illes Balears en aquest últim any, i en parlarem amb en César Castelló. Ell és el president d'EMIF i va patir un episodi d'aquesta condició mèdica. Ara en uns minutets parlarem amb ell. També dins l'àmbit sanitari, avui parlarem amb en José Manuel Maroto, ell és el president del comitè d'empresa del GESAIP d'Eivissa, i amb ell parlarem de quines són les condicions en què fan feina els conductors del transport sanitari urgent, és a dir, de les ambulàncies. I com sempre fem els dimecres, avui ens toca obrir un nou calaix del gabinet de curiositats d'en Ivan Llarza, un gabinet que avui no sé si confondrem amb un rebost, ja ens ho dirà en Ivan ara també en un ratet. Per tot això, ja tenim preparadíssima en Pablo Morganti al comandament tècnic per fer que tot això soni de meravella. I recordeu que ens podeu seguir a Instagram amb l'usuari eldiapitiuses i que si teniu algun assumpte que vulgueu compartir a la ràdio, alguna situació que estàu vivint, alguna notícia de la que ens puguem fer ressò aquí al programa, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp o una nota de veu breu al 619 11 96 97. 619 11 96 97. I dit això, quan són les 12 i 6 minuts, és el moment de posar-nos al dia. Per actualitzar-nos de tot allò que ha estat notícia a les Pitiuses en les últimes hores, tenim aquí a l'estudi la nostra companya dels serveis informatius, Elena Gregori. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Avui hem de començar dient que la població d'Eivissa ha augmentat un 1,4%. Això va ser l'any passat.
Així és, i de fet en la darrera dècada hi ha hagut un increment, Laura, de població del 15%. Són dades que hem conegut avui mateix i que es desprenen d'aquest informe de sostenibilitat que fa cada any Eivissa Preservation. Desglossarem aquesta informació al Notícies Migdia.
Molt bé, i d'on estarem pendents. I també de més notícies, com que l'Ajuntament d'Eivissa valora prohibir les party boats, com ja passa, per exemple, a Calvià, a Mallorca, i a la zona del Passeig Marítim, també de Palma.
Seria una proposta que, segons ha dit l'alcalde, a partir de la pròxima temporada podria estar aquesta prohibició. L'alcalde de la capital eivissenca assegura que aquestes festes flotants no són el model turístic que es vol per a la ciutat. Diu que suposen una pressió per al litoral i més col·lapse. Escoltam Rafa Triguero.
Mesures més contundents seria prohibir l'activitat, que és bastant més complexa. Sí que hi ha casos, dins la llei autonòmica es va permetir que Sant Antoni també Calvià prohibia aquesta activitat. L'Ajuntament de Palma ja va anunciar fa unes setmanes que també ho prohibiria i crec que la ciutat d'Eivissa tindrà que ser el segon municipi que prohibeixi aquesta activitat per el que us estic explicant. M'ho està generant un col·lapse a la ciutat en qüestions de mobilitat, però també una falta de compromís social.
I doncs estarem pendents de com evoluciona aquesta proposta. I ja ha passat gairebé un mes tant de la Dana Gabriel com Alice i els residents d'alguns dels baixos de l'edifici Brissol al costat del torrent de Sa Llavanera encara no han pogut tornar a casa seva.
I alguns negocis es queixen que la resposta no hagi estat més ràpida per part de les institucions. Lluís Reyes és encarregat d'una empresa de cotxes d'aquesta zona.
Fango, aguas estancadas, olores, de parte del canal también olores y moscas. Ahora que ya se secó el fango, pues tierra, como te puedes dar cuenta, y tierra por todo lado.
De fet, Helena, tècnics de l'Ajuntament d'Eivissa i de Qualia continuen amb aquestes tasques de neteja.
Així és, això serà fins dijous i el consistori diu que no han actuat abans en aquest punt perquè s'hi trobaven els estris dels veïns afectats per les pluges. Jordi Griver, regidor de Medi Ambient i Neteja de l'Ajuntament d'Eivissa.
Primer s'havia de poder accedir amb tota la maquinària, amb tots els contenidors, amb les banyeres, amb les retros, per retirar tota la runa i tot el que s'havia fet malbé de l'edifici Brissol.
I de fet avui, Helena, es presenta el pla d'emergències de Vila.
Així és, i tindrem més informació com va ser el cas de Sant Antoni, que ja es va presentar aquest pla d'emergències. Ens dirà el cas d'actuar davant una catàstrofe natural, diagnosticarà els punts crítics de la ciutat amb risc d'inundacions, incendi i on es poden també produir aglomeracions.
De fet, el PP torna a exigir al govern central la declaració de zona catastròfica.
I el PSOE, Laura, dona suport a aquesta moció que ha presentat el senador popular. Miquel Jerez demana que el govern central declari zona greument afectada tant els municipis d'Eivissa, Santa Eulària i Sant Josep arran d'aquestes pluges, com sabeu, i les inundacions que hem patit.
I avui també pendents en plan esportiva dels partits de la Copa del Rei. Avui debut a l'AU d'Eivissa.
Sí, Laura, ja ho fa amb el nou tècnic, que ja ho hem estat escoltant a les notícies, en Miguel Álvarez. L'equip, de fet, ha partit aquest mateix matí cap a Quintanar del Rei. Aquesta nit serà a les 9, quan podreu seguir a través d'IV3 Ràdio en directe aquest partit, el Conca-AU d'Eivissa, un partit que es disputa a l'Estadi Municipal de Sant Marcos.
I un encontre, de fet, que es disputaran amb dos baixes, que no sé si són importants, la d'en Josep Senyer i en Sofian. Així que tota la sort del món per l'AU d'Eivissa, evidentment. A veure què fan contra el Conca.
Sort per tots.
Sort per tots, Helena, Gregori, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Laura.
Són les 12:10. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat, dos minutets, i en tornar, com us dèiem, parlant de l'Ictus. Parlant amb en César Castelló. Fins ara.
IV3 Ràdio és diversitat.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IV3 Ràdio amb Vicent Tur. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de sa padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IV3 Ràdio.
Tèntol.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IV3 Ràdio, i com us dèiem a l'inici, el programa d'avui volem parlar d'una malaltia neurològica prou comú, concretament de l'ictus, perquè avui, dia 29 d'octubre, es commemora el Dia Mundial de l'Ictus i és que els casos atesos fins al mes de setembre pel SAMU 061 han augmentat un 23% a les Illes Balears. Un 7% d'aquests episodis es van concentrar a Eivissa i només un 1% ho va fer a Formentera. I avui, per parlar d'aquesta condició mèdica, volem parlar amb en César Gordillo, amb en César Castelló Gordillo, president d'EMIF, que és l'Associació d'Esclerosi Múltiple d'Eivissa i Formentera, però que també atén pacients d'altres malalties neurològiques. César Castelló, molt bon dia. Tenim en César per aquí connectat. Jo sé que el teníem aquí preparat, però ara parlarem amb ell. Perquè en aquests casos el que és imprescindible és el temps d'atenció d'aquests pacients. Aquí el tenim, en César Castelló. Molt bon dia.
Buenos días.
Tu vas tenir un ictus, veritat?
Sí, jo tuve un ictus el dia 20 i fa 5 anys, sí.
Ho tens ben present, eh? Quina va ser la data? No, això no s'oblida, no?
No, eso no se olvida, aparte quedan secuelas que las tienes ya el resto de tu vida, o sea que no se olvida.
¿Quines secuelas t'han quedat a tu després de 5 anys?
Bueno, pues mira, yo durante los 5 años ha habido un cambio en las secuelas. Inicialmente las secuelas fueron terribles porque me quedé sentado en la silla de ruedas, pero sentado en la silla de ruedas hasta el extremo que tenía que ir atado en la silla de ruedas, porque si no me caía hacia adelante. O sea, perdí el control del tronco completamente, una hemiplegia de la izquierda importante. Y bueno, a nivel cognitivo tampoco estaba la cosa muy fina, quiero decir, bastante espesito mentalmente.
Pero vas peso. Entonces, bueno, también, ¿eh?
Sí. Entonces, bueno, con el tiempo ha ido evolucionando, con trabajo y ejercicios y fisioterapia, pues bueno, llegas a un nivel aceptable, vamos a decir, no estás como antes, pero bueno, tenías un nivel aceptable.
Claro. 5 años han pasado. A día de hoy.
5 años, sí.
César, ¿cómo estás?
Pues a día de hoy, bueno, si lo comparo con cómo estaba antes, pues mal. Pero claro, si lo comparo con cómo quedé después del ictus, la verdad, 5 años de trabajo han dado su fruto. Entonces, bueno, tengo una cierta independencia. Uh-huh. Médicamente estoy bien del ictus ya. O sea, eso claramente se estabiliza en un mes. Uh-huh. Claro, cuando se estabiliza el ictus, médicamente es cuando te das cuenta de cómo te has quedado. Inicialmente el problema es si te vas a morir o te vas a morir. O sea, cuando ya te dicen que eso está estabilizado, es cuando te das cuenta realmente de las secuelas que te han quedado, que son muy importantes. Entonces, bueno, a través de mucho trabajo y mucha terapia y mucho trabajo al final, mucha gimnasia, pues al final consigues que los síntomas que te han quedado que se reduzcan en un porcentaje aceptable. Entonces, actualmente voy andando a los sitios ya, uh-huh. O sea, ya en las sierras ya hace ya 2 años que la dejé, o 3, uh-huh. Ya puedo ir cambiando, es cierto que cojo, o sea, los tiempos cambia todo muchísimo, o sea, los tiempos, o sea, ir a barrer desde mi casa, uh-huh. Que me costaba 5 minutos, pues tengo que tener 20 minutos para estar a barrer, uh-huh. Entonces así todo, o sea, te cambia la vida, tanto la tuya como la gente que está a tu alrededor, completamente en un segundo.
Exacto.
Pues claro, es complicado, tío.
Home, és complicat i tant. Has mencionat en moltes ocasions i has fet molt d'èmfasi en molta feina i ara també, que comentaves això dels temps, molta paciència. T'ha costat en algun moment d'aquests 5 anys del procés, has estat a punt de perdre la paciència o de tirar la tovallola, no?, com es diu?
Sí, moltes vegades. O sea, sobretot al principi. O sea, lo más complicado que tiene esto es aceptar cómo te has quedado y que tienes que empezar a trabajar para solucionarlo. Uh-huh. O sea, son las mejoras que no se ven de forma inmediata. Claro. Es decir, lo que si miras para atrás 5 años, pues es verdad que hay muchas mejoras, uh-huh. Y que se consigue, pero hay que tener mucha paciencia y mucho trabajo.
Claro, cuando haces la vista enrere, ¿no?
Pues claro, cuando ves un tiempo atrás, que han pasado ya 2 años, 3 años, pues ves que efectivamente que el trabajo ha dado fruto. Adelante. Pero claro, en el día a día no notas mejoras, entonces hay veces que llega a ser un poco desesperante.
Claro. Completament comprensible. Tu recordes, César, on eres exactament quan vas tenir aquest episodi?
Perfectamente.
On eres?
Estaba trabajando en Santa Bella, uh-huh. Entonces teníamos que ir a firmar las escrituras con un compañero y estábamos haciendo tiempo hasta que estuvieran listas. Entonces nos estábamos tomando un café y fue cuando empecé a darme cuenta que no me estaba encontrando nada bien.
I quins símptomes vas tenir? Quines sensacions?
Pues mira, los primeros síntomas fueron que no hablaba con claridad, que algo me estaba pasando, y luego empecé a notar un cosquillo por el brazo, que ya me di cuenta que no tenía sensibilidad en el brazo, o sea, que me lo tocaba y no lo sentía, y ya pues avisamos a la ambulancia, porque ya vimos que no era normal aquello, y cuando vino la ambulancia y me intenté levantar de la silla donde estaba sentado, pues sí, que pique la pierna, imposible que nada, que no tenía sensibilidad en la pierna.
Va a trigar molt, recordes, en venir l'ambulància en atendre't?
No, 15 minutos más o menos.
15 minutos.
Y luego ya el proceso fue muy rápido. Me llevaron a Capices, el Capices cuando vieron cómo estaba, activaron el protocolo de ictus, uh-huh. Y bueno, yo creo que en una hora más o menos, porque yo perdí un poco el conocimiento, claro. Pero yo creo que en una hora estamos en Palma.
En una hora, ¿eh? Perquè
en una hora, no sé no exactamente cuánto, pero pronto, rápido.
Clar, perquè, i més, en aquests 5 anys, que ara parlarem, perquè a EMIF, tot i que sou l'Associació d'Esclerosi Múltiple d'Eivissa i Formentera, sí. També teniu usuaris, no?, que han patit ictus, imagino que en aquests 5 anys, no sé si ho sabies abans, però m'imagino que en aquests 5 anys has après sí o sí que el temps de resposta és clau a l'hora de que aquestes seqüeles no siguin tan greus o es mantinguin tan al llarg termini, no? Això segur que ho has après, veritat?
Sí, el tiempo de respuesta es importantísimo, bueno, para secuelas y, bueno, y muchas veces para saber todo cómo moriste.
Claro.
Quiero decir que el tiempo es indispensable, cuanto menos tiempo pase para que tenga, muchísimo mejor. Pero claro, es cierto que hay veces pues que bueno que no depende de ti, depende de las existencias cuando llegues. Eso ya te digo, no tengo queja ninguna, porque desde el momento que entré en Cambises fue todo muy, muy rápido y muy bien.
Parlàvem ara de les conseqüències físiques, però crec que també hi ha com aquesta part emocional, no?, que ens parlaves, doncs això, que és molt desesperant, que costa veure millores en el dia a dia, que evidentment si fas la vista enrere fa 5 anys la millora ha estat considerable, però mentalment ha estat dur també.
Mentalment ha sido duríssim, o sea que yo para mí lo más complicado ha sido eso. Aceptar, pues, o sea, pasar de llevar una vida muy activa de llevada, pues hasta que te das cuenta que inicialmente por lo menos eres absolutamente dependiente y necesitas ayuda para las cosas más básicas de la vida. Uh-huh. Necesitas ayuda para comer, necesitas ayuda para vestirte, para asearte, absolutamente para todo. Entonces eso de aceptarse es muy complicado.
Es complicado.
Y luego ya, pues ya, cuando has empezado a aceptar, es cuando quieres hacer un trabajo y es cuando empiezas a ver que, bueno, que a largo plazo va dando fruto. Pero para mí, por lo menos, o sea, mi experiencia particular, lo más complicado fue aceptar.
A nivel mental, ¿no? Y aceptar-ho. Sí. Explicaves que també és una situació que no et canvia només a tu, sinó que també afecta la gent que tens al voltant. En el teu cas, César, la teva família ha estat clau, m'imagino, per servir-te de suport, fins i tot literalment, no?, de suport, però també d'aquest acompanyament, sí, sí, emocional, m'imagino que també per ells, vull dir...
Home, per ells, per mi família ha sigut molt complicada, ¿eh? Perquè si les ha passat, les ha sigut el mateix, que no han canviat el seu estil de vida de la nostra manera radicalment. Pues estava treballant, tenia una experiència per atenderme, i claro, és un tema, mis hijos també, o sea, quiero decir, és bastante complicado.
Teniu altres usuaris a EMIF que també han patit ictus, veritat? I altres,
sí, sí.
I altres malalties neurològiques,
de hecho,
no?
Tenim bastantes.
Bastants, eh?
Uh-huh. Sí, sí.
I formen part de l'associació des de fa poc temps o arrel del teu cas vau començar també a atendre pacients amb ictus i no només amb ictus, no? Amb altres malalties neurològiques també, no?
Sí, sí. No, yo cuando entré en la EMIF ya estaba, o sea, no es algo de mía, cuando entré ya se estaba entendiendo presente el virus. Uh-huh. Es decir, lo que bueno, se fue ampliando la asociación, porque claro, esclerosis hay, pero no es tampoco la mayor parte. Entonces, claro, pues ya se empezaron a coger otros pacientes de otras enfermedades neurológicas, y el virus, pues como es una de las más frecuentes, pues claro, hay bastantes.
Clar. I quin altre tipus de malalties neurològiques ateneu des d'EMIF? I ara et demanaré quins són els serveis que oferiu pels pacients.
Bueno, pues tenemos todo tipo de enfermedades neurológicas. Así que yo no soy técnico en eso y no sabría explicarte exactamente cuáles, pero bueno, tenemos enfermedades adquiridas de tipo ictus, otro tipo de enfermedades que también hay. Uh-huh. Accidentes de tráfico, por ejemplo, también tenemos, que lesiones medulares. Uh-huh. Y ese tipo de patologies.
Clar. I quins serveis poden trobar, EMIF? Ara també explicarem com poden contactar amb altres, si algú ho necessita.
pues nosotros los servicios que ofrecemos aparte de un centro de día que tenemos para personas que ya, o sea, tenemos concertado con el Consell, tenemos pues el tema del SEIPAP, que es el servicio de para la movilidad, que es donde trabajan los fisioterapeutas. Tenemos servicio de psicología, que es muy importante en este tipo de patologías. Tenemos también el servicio de logopedia y, bueno, pues todo tipo de servicios. O sea, hay bastantes servicios y bastante gente que está trabajando con nosotros.
Exacte. De moment, per la gent, que pot ser una de les coses més fàcils per posar-se en contacte amb altres a través de les xarxes socials, teniu el vostre Instagram, que és aemif-ibiza. Allà, si us segueixen, podran trobar tots els recursos.
Sí, tenemos una página web donde daemif.com, donde tienes todo tipo de información de lo que somos, lo que hacemos y cómo contactar.
Exacte. I dit això, a emif.es, aquesta pàgina web on també teniu allà tota la informació, si no els podeu seguir a xarxes, i li volem agrair moltíssim a en César Castillo Gordillo, el president d'EMIF, l'Associació d'Esclerosi Múltiple d'Eivissa i Formentera, que ens hagi atès, que ens hagi explicat la seva història, i crec que fer pedagogia sobre com s'ha de respondre davant d'un ictus és fonamental. Així que moltíssimes gràcies, gràcies per explicar el teu testimoni i a seguir treballant. César, mil gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Són les 12:25 i nosaltres ara obrim un nou calaix del Gabinet de Curiositats, com fem els dimecres. Ja tenim aquí en Ivan Llarza, així que som-hi.
Gabinet de Curiositats, amb Ivan Llarza.
I avui al Gabinet de Curiositats para amb taula. Ja pot ser hora, segons a on, de començar per a taula, per dinar, però com que passa ràdio no podem transmetre ni esgust ni soloreta d'un bon plat, el que farem serà parlar de paraules al voltant de la gastronomia, dels noms i tot allò que envolta els plats que mengem tant aquí com arreu del món. Així que per això mateix, per parlar de menjar, però no de receptes, sinó de paraules, ja podem donar la benvinguda al nostre company una setmana més, Ivan Llarza. Molt bon dia.
Molt bon dia, com anem?
No sé si els nostres oients avui serà d'aquests dies en què se'ls hi començarà a obrir sa gana. Aquesta hora és complicada, eh?
Sí, és difícil, és difícil. Sí. S'ha de dir que és difícil. Esperem que no. La cosa és que el menjar i les paraules són dels temes clàssics del gabinet, són els eixos del gabinet, i als quals hem dedicat diversos programes, parlant de la gastronomia pitiusa, sobretot, de la seva història, de curiositats, etimologies, que és una cosa que a jo m'agrada molt. I avui jo em vull prendre una llicència i faré això que els moderns li diuen un crossover.
Molt bé.
Es creuen unes coses així. I aprofitant que jo sóc de Bilbao, del País Basc, parlaré, diguem, de manera comparada, de l'apassionant món dels noms dels plats d'allà i d'aquí, i la manera que tenim d'anomenar això que mengem, i comparar una tradició, la tradició pitiusa, la tradició basca, la qual cosa és molt curiosa.
Home, no sé si posats a comparar, mira que es menja bé aquí a Eivissa, però clar, posar-nos a comparar-nos amb la tradició culinària basca, no sé si sortirem ben parats. Com és que t'atreveixes a comparar aquestes dues tradicions gastronòmiques? La veritat és que m'has deixat amb molta curiositat per saber què ens uneix, què ens separa a la cuina del Cantàbric i la d'aquí.
Això és un tema fascinant. Jo crec que fa anys ho vàrem tocar una mica, però crec que no li dedicàrem un gabinet com toca, que és el que es mereix, i, a més, parlar de paraules és algo que sempre fa goig, és algo que ens agrada, perquè tant a Laura com jo ens agraden molt les paraules. I jo vaig arribar aquí el 2016,
gairebé 10 anys,
i una de les primeres coses que em va cridar l'atenció va ser la manera de referir-se als plats tradicionals de la gastronomia pitiusa. I com dir-ho? Aquí existeix una senzilla bellesa en el que toca els noms. Com es diu? A veure, com es diu un plat en el qual els ingredients estan sofrits?
Sofrit.
Doncs, sofrit. Un plat en el qual els ingredients estan guisats? Un guisat. Un pla en el que els ingredients estan bullits?
Bullit. La veritat això... és que li posem tant d'amor que en el tema dels noms no ens hi compliquem gaire.
No, però això enamora el cuinat. Cuinat. La frita. Frita. Que tens un monument gastronòmic per Nadal, que tens una salsa, que això és increïble, com es fa, tota la tècnica que té, els ingredients, el procés... I com l'anomenes? Salsa de Nadal. Que el sí, podries sí. dir... No, salsa de Nadal.
Complicar-nos, per què?
Si et fixes, això és una economia lèxica molt cridanera. Potser el que sou d'aquí, això no us cridi l'atenció, però... I ara ve el curiós. Partim d'aquí, cap allà, anem cap a Bilbao, cap a Donosti...
Vinga, va.
A la cuina basca, quasi no es fan servir les espècies, que és una cosa molt que es fa servir molt sovint aquí. I, de fet, jo crec que un sofrit pagès seria una cosa molt sorprenent per a les meves àvies, a la vez a una i guipuscoana a l'altra. I la salsa de Nadal, jo crec que el meu avi, que era un bilbaí de pura cepa, la màxima concessió que feia el luxe i l'exotisme era tirar-li una mica de maionesa a la cua de lluç. Jo crec que la salsa de Nadal no li hagués agradat molt. Però...
Una mica, eh? És que o t'encanta o no, no,
sí,
no.
Sí, és aquest món.
I no connectes.
Encara que la meva memòria gustativa és la cuina basca, crec que per tot el nord d'Espanya l'ús tradicional d'espècies és bastant limitat. Jo crec que si et fixes a Cantàbria, Astúries, Galícia, pebre vermell, all, jovert, tot i que no sé si aquestes dues les posaria dins el capítol d'espècies, però és molt limitat. És a dir, tot i que aquí es puguin menjar plats senzills com un bullidet de patates, mongetes i pastanagues, que es fa molt sovint, amb un raig d'oli, d'oliva i llimó per damunt, que això em fa molta gràcia, perquè en la meva memòria gustativa, quan tu fas un bullidet, el que li poses, això es trempa més aviat amb all fregit, i no pas oli d'oliva cru amb llimó. Doncs, com deia, encara que aquí hi hagi aquests plats humils i bàsics, si et fixes, hi ha molts de plats, especialment de festa, que tenen un gust complex i sovint molt especiat.
Molt bé, molt bé. Mm. I ara que ho dius, la veritat és que és cert, no ho havia pensat, però bé, al cap i a la fi, és cert que tradicionalment el menjar de festa s'ha adornat amb l'ús d'espècies, d'ingredients exòtics, gustosos,
sí.
colorits, sí. No? Per donar-li com aquest aspecte de menjar de festa, no?
Sí, i aquí és on ve un tema paradoxal. Al nord, el menjar té molta fama. Jo diria,
cert.
No sé si es peca una mica, però jo diria que la gastronomia d'Euskadi, Galícia, Astúries, allà on vagis, és molt coneguda, prou respectada a tot el país.
De les millors del món, podríem dir?
Jo ho diria. I són llocs on es diu que la gent fa el que es fa a la cuina. I aquí trobo una diferència molt cridanera. Hi ha alguns senzills no pitiusos, com sofrit, cuinat, que amaguen plats amb prou d'ingredients, processos increïbles, la salsa, uns sabors al·lucinants. Per dir-ho així, són plats que tenen moltes capes de gust, moltes capes de procés. I jo, per exemple, quan vaig a casa meva i els hi conto que el guisat de Corema aquí, el cuinat, es fa amb guixes, que ja no es coneixen, i herbassana, la cara que si els queda és... Com? Un plat salat amb llegums, amb herbassana? Què és això? I quan li parlo del sofrit pagès, que té aquest toc de tot espècie que li dona el botifarró, que allà tradicionalment el tot espècie no ni es fa servir ni es coneix, imagina.
Directament, eh?
Directament. És a dir, molts plats del nord són famosos o molt coneguts per la seva elaboració senzilla, directa. Al nord, sense floritures, encara que els seus noms, i aquí ve el tema, siguin molt més críptics. Ara ho explicaré.
Vinga.
Si no sabessis de què parles, no tindries gaire pistes per a conèixer els ingredients o la forma d'elaboració. Pensa, per exemple, al bacallà.
Ui, a casa n'hi ha una que li encanta, el bacallà.
Un dels emblemes de la cuina basca és el bacallà al pil-pil.
Sí.
Això ve del basc, quan una cosa està bullint, així molt dolceta, es diu que això és al pil-pil. una onomatopeia, pil-pil-pil. Si tu no saps de què va l'assumpte del pil-pil, no sabries mai que es tracta d'un d'aquests palats gloriosos minimalistes que enamoren de la cuina tradicional, que només du bacallà, oli i all, i una mica de bitxet. Més plats icònics. Un dels meus favorits, chipirones pelayo.
Ni idea.
Què és això?
Clar.
És una mena de chipirones encebollados, molta ceba, amb pebró verd i vi blanc, xacolí. Com veus, hi ha un patró, i això és una constant. Pocs ingredients, però amb un nom críptic.
En això no m'ho sembla en mica, tot el contrari.
Aquí és, guisat, cuinat. Sí, sí que hi ha coses, però si després, i això fa molt de riure, hi ha tota una categoria especial que són els plats amb nom de lloc. Que això jo aquí ho trobo molt a faltar. Imagina't, bacallà en salsa biscaïna, sí. Lluç a la Hondarresa, llobarro, lobina, a la Donostiarra, i això és molt curiós perquè de vegades això es diu també a la Bilbaïna. No, no sé si els nostres gens saben que entre Bilbao i Sant Sebastià hi ha aquesta...
Rivalitat. Com entre Eivissa i Mallorca, una mica, no?
Deixem-ho així. Vale. Hi ha plats de peix a l'Orio. Si no sabessis que la biscaïna és una salsa molt treballada a base de pebrot xuricer sec, no sabries de què va l'assumpte. El lluç a la Hondarresa és un plat senzill, com gairebé tots aquests plats meravellosos, però que està fet amb un gran ingeni. Es passa per la planxa un tac de lluç molt gruix, com de 4 dits, 8 centímetres, per aconseguir que l'exterior quedi daurat, però l'interior, al centre, quedi molt humil. El lluç a l'Hondarresa és una variació amb oli d'oliva, all i vinagre, que es dona molt per allà, i també es troba sota altres noms de lloc. Em sorprèn, i això és el que volia dir, que aquí no hi hagi plats amb noms de lloc. És clar que les Pitiuses són un indret petit i tal vegada no és prou ampli perquè hi hagi, imagina't, un plat a la Pormanyina. T'imagina't, rajada a la Pormanyina, o conill a la Matauera. Però és cridaner que falti una cosa així als receptaris.
És que jo crec que aquí, com hi ha una recepta a cada casa, això ja hauria de ser...
Ja pot ser.
És difícil, és difícil, eh? Però mira, recuperem aquesta idea de periodisme de servei públic i és una idea que posam gratis allà al món, eh?
A la taula del Consell.
Alguna institució que es vulgui fer, no sé, que es vulgui agafar aquesta idea gratis, que nosaltres la regalam aquí, per vincular plats a un territori.
A llocs.
Vinga, molt bé. Perfecte.
D'altra banda, una idea que jo m'agrada molt de la gastronomia en general és que normalment un plat, quan menges un plat, aquí, allà, on sigui, veus el paisatge. El plat te parla de com és aquest lloc. O almenys ho ha fet així tradicionalment, quan es menjava més estacional, més local. Ara, per contra, temo que el que es du a taula al llarg de tot el país és molt més homogeni. Per començar, degut a que una part enorme de la població on compra. Als mateixos supermercats, la qual cosa disminueix molt la variació. I això és una veritable pena. Jo diria que això és un petit drama quotidià. Tornant al tema de la falta de noms de lloc en els plats d'aquí a les Pitiuses. També imagina, que és el que deies, que a cada casa es fa una coseta. Això ens parla de la història d'aquí, de les Pitiuses. D'una banda, ens parla d'una població escassa i molt dispersa. I d'altra banda, possiblement, subratlla el difícil que han estat alguns moments de la història, en èpoques amb molta misèria, poc propenses a alegries culinàries. Però vaja, per exemple, si tu penses a la sopa castellana, això és la cosa més minimalista, gairebé diria miserable, perquè fa servir pa sec,
sí,
aigua, sí, alls i oli i pebre.
I tinc unes ganes de fer-la ara, que, ara un... quan arribi el fred.
I és una cosa molt senzilla, però té nom de lloc. I després, imagina també que hi ha un tema, això potser en podríem parlar amb en Abar Zuzá o no sé, algú d'aquestos que sap
o
molt.
Una fanitur.
Un tema històric.
A veure, a què et refereixes? La història dels plats o la història del lloc?
Això és, ja dic que és només una elucubració, però... Alguns dels noms de plats que he citat, d'aquests plats bascs, de peix, de sopes, tenen una data coneguda de naixement, ja que procedeixen del segle XIX o XX, molt sovint, i són de cuiners, de restaurants, de gent que té nom i cognoms, homes i dones que regentaven restaurants, tavernes, bars, i amb el seu ingeni van donar a la gastronomia autèntiques joies. Mentre que una de les claus de la gastronomia pitiusa quina és? La que potser més em fascina a mi. Precisament el receptari pitius està ple de autèntics fòssils de la gastronomia, de receptes que són dinosaures que sobreviuen aquí, en aquestes illes, mentre que en altres llocs ja han desaparegut o s'han transformat.
Sí, aquesta idea sí que l'havíem dit alguna
vegada. Sí, és una cosa que ja vàrem tractar al gabinet fa uns anys, jo crec que fa 3 anys, a la primera temporada, que la gastronomia pitiusa és molt arcaica i té plats vinguts directament de receptaris de l'edat mitjana.
Sí.
Alguns noms, com el flaó, sí que són indescifrables per als visitants que no els coneixen, que és un flaó. Si tu preguntes a algú de Bilbao què és un flaó, dirà,
què?
Però hi ha d'altres que simplement defineixen la tècnica o les característiques. De fet, no hem parlat del pa, que és el meu món, com saps,
sí.
I que hem parlat en altres gabinets, però si ho penses, tornem al mateix. Pa, pagès, crostes de pa, galleta forta. Que tens una galleta que és molt forta, com li anomenes? Galleta forta. És a dir, sempre, com els plats cuinats, hi ha una descripció del producte.
Sí, sí. Plats complicats, noms senzills.
Noms senzills.
Aquesta és la manera de pensar.
Així,
molt bé.
Així es fa. Val. Sí. Hi ha excepcions que són noms que s'expliquen els mateixos, però en altres zones d'Espanya també hi ha pans com quilo, pan de quilo, pan de libra, una libra, una libreta. Però hi ha moltes varietats de pa que tenen un nom una altra vegada, misteriós, críptic, una bova. Això és un nom molt comú a la fleca per tot el país, una bova, una pataqueta a València, una telera, un bisalto. En alguns casos, els noms són més o menys descriptius, però en altres casos costa trobar l'origen de la denominació. Així com veus, el tema dels noms dels plats, per algú de fora, aquí a les Pitius es dona per diversos gabinets, podríem fer un parell més.
Home, i tant, i tant, i tant. Això t'agafo la paraula, perquè jo crec que el món d'espa m'ho donaria per... T'imagines tot un any parlant... No, però igual no.
El gabinet de pa.
Perquè tindries curiositat per parlar d'altres coses,
sí, veritat. Veritat.
Però vaja, que podem parlar de pa quan tu vulguis. Sí. És un tema tan interessant com insospitat. Això sí, parlar de totes aquestes coses a aquestes hores, la veritat és que no sé si ens està fent guanyar algun enemic, perquè jo m'he entrat...
Si algú s'ha passat a la SER o a la COPE...
No, espero que no, però jo espero tenir a tothom content i amb gana, que això és símptoma de salut. I abans d'acabar, ja saps de què parlarem el pròxim dia que venguis per aquí?
Pues crec que sí, perquè aquestes nits, darrerament, el que he fet és... Tu saps que hi ha un cometa, ara.
Oi, sí.
El Lemon.
Bueno,
no sé si l'has vist.
El Lemon, l'Atlas aquest,
n'hi ha dues, és veritat.
Si ens atacarà, si és una nau alienígena. Sí. Estic fascinada amb aquest tema.
Pues això que es pot veure de casa teva, de la finestra, això jo crec que et dona per un gabinet.
Vinga,
parlar de cometes i d'estrelletes.
Escolta, i per quan tornis ja sabrem si l'Atlas ve a atacar-nos o no, no?
Jo crec que sí.
Ho sabrem. Que sí que ve.
O no.
Ah, vale, ho sabrem, exacte, o no, per si no ens tornem a escoltar. Ivan Llarza, cuida't molt.
Ha estat un plaer.
Ha estat un plaer conèixer-te, i si ve l'Atlas i ens ataca, doncs això que ha estat un plaer, però jo espero que tornis, Ivan.
Espero que no.
Són les 12:42, fem una aturada per la publicitat i tornarem si no ens ataca la nau espacial, no?
Sí, tot va bé.
Ivan, moltíssimes gràcies i fins molt aviat.
Fins aviat.
IB3 Ràdio és història. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 5 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara en conscienciar la gent que era important fer qualque cosa. Per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera. El termòmetre.
Són les 12:44 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, estem a IB3 Ràdio i com fem cada setmana, cap a aquesta hora més o menys, sortim al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge. Aquesta setmana volem sentir la veu dels encarregats de conduir els vehicles de transport sanitari urgent, és a dir, les ambulàncies. En quines condicions fan feina, com són els nous vehicles dels que disposen, els podran conduir, requerirà un temps, això i molt més ens ho explica en aquest reportatge la nostra companya Ana Nieves García Gálvez.
Aquests dies el sector del transport sanitari de les PTUs ha estat notícia per diferents motius. D'una banda, per la proposta d'acord presentada per l'entitat pública Gestió Sanitària de les Illes Balears, que inclou la declaració de difícil cobertura dels llocs de feina dels tècnics d'emergències a Eivissa i Formentera, tot i que no en tots els casos, perquè el transport sanitari no urgent ha quedat exclòs. I per altra, per l'adquisició de noves ambulàncies per part de l'IPSalut, que degut al seu pes, precisen d'un carnet de conduir específic que molts treballadors no tenen. Per aprofundir en aquests assumptes, parlam amb el delegat del sindicat USAE, José Manuel Maroto. En primer lloc, quina és la situació actual de les plantilles de tècnics sanitaris d'emergències per a transport sanitari urgent i no urgent a Eivissa i Formentera?
Hola, buenas. Pues actualmente tenemos un déficit de personal muy elevado en el transporte sanitario no urgente. Calculamos que nos puede llegar a faltar una media de unos 20-25 compañeros que deberían de estar trabajando, pero no hay personal dispuesto para venirse a las islas para poder trabajar. Y en el servicio de urgentes la precariedad es algo menor, pero estamos calculando que entre unos 8 o 9 personas más nos harían falta para tener la plantilla cubierta al 100%.
¿Y qué suposa que esta manga de personal?
Pues el problema de la vivienda, tan conocido aquí en la isla, que es una categoría profesional muy demandada ahora a nivel nacional y claro, cuando pones en una balanza lo que vas a ganar con lo que te vas a gastar, la gente decide quedarse en la península, que es más fácil para vivir y no tiene la precariedad de la vivienda.
I el fet que faltin companys, que faltin treballadors, a vosaltres vos suposa una sobrecàrrega de feina i al servei que prestau una mica, com afecta?
Claro, evidentemente, la falta de personal lo que implica es que cada 2x3 están saliendo turnos extras por cubrir, que los cubrimos evidentemente de forma voluntaria y teniendo la retribución económica pertinente, pero esto implica una sobrecarga. Yo, para no ir más lejos, este mes he tenido que hacer incluso hasta 4 turnos extras fuera de mi jornada laboral.
Y una situación que no es nueva, ¿no? Que portau años denuncian.
Es algo ya enquistado. Es algo ya enquistado en la empresa pública GESAIP, que es dependiente de la administración. Es algo enquistado que no saben y que entendemos que no quieren ponerle solución, porque tenemos problemas muy recurrentes que hemos hablado con ellos, hemos intentado ya consensuar para llegar a acuerdos con ellos y no ha habido manera nunca de alcanzar propuestas.
El que s'heu arribat és a un acord, bueno, la empresa us va presentar un acord al comitè d'empresa, una proposta per declarar de difícil cobertura els llocs de feina dels tècnics en emergències sanitàries de Eivissa i Formentera. Què suposa aquest acord?
Claro, esto es un acuerdo, llevamos negociándolo desde febrero del 2023. O sea, estamos hablando que casi nos hemos ido a 3 años. Es un acuerdo que en el cual se reconoce de que somos una categoría profesional precaria, donde sí que nos tienen que reconocer que tenemos falta de personal, y lo que lo han hecho es a medias. O sea, en el servicio donde, por suerte, menos afectación tenemos, que es en el servicio de transporte urgente, sí que nos lo han reconocido y nos lo van a dar, y en el transporte sanitario no urgente, que es donde hay una precariedad muy alta, no nos lo van a dar. Aún así lo valoramos positivamente. Pensamos de que hemos abierto una puerta y ahora lo que tenemos que hacer es seguir luchando para arrastrar a los compañeros para que también sean reconocidos como difícil cobertura.
¿Y qué suposa efectes pràctics aquest reconeixement?
A efectos prácticos es un incremento salarial de unos 196 euros brutos al mes. Tampoco es una cosa muy desmesurada, pero es una cosa que, bueno, es una parte que ayudará a paliar el alto coste de la vida en la isla.
I penseu que d'aquesta forma aconseguireu, no sé si fidelitzar els treballadors, atraure més treballadors?
Al 100% no, no nos vamos a engañar. Con 196 euros más no te ayuda a paliar una vivienda, no te ayuda a paliar el sobrecoste que tiene la isla. Pero sí que es verdad que, bueno, pensamos que va a reducir, va a ser un poquito más llevadero ese déficit que tenemos.
¿Y per què ha quedat fuera el transport no urgent?
Buena pregunta, buena pregunta. Es algo que la administración debería de explicarnos todavía. O sea, ellos se cerraron en banda, dijeron que el transporte sanitario no urgente no lo querían considerar como difícil cobertura, y a día de hoy es más que evidente que es el personal donde, es el servicio donde más falta de personal tenemos.
Clar, perquè deies abans que hi ha com una vintena de places que necessitaríeu cobrir en aquest transport.
Exacto, nosotros en el servicio de transporte urgente nos haría falta como 8 o 9 trabajadores aproximadamente, y en el no urgente alrededor de unos 20 para tener la plantilla cubierta al 100%. Es donde más demanda de falta de personal estamos teniendo a día de hoy.
I els serveis programats, vull dir, també hi ha un elevat nombre de serveis programats que s'han de fer cada dia, no?
Claro, el transporte no urgente es el servicio programado, los que llevan los pacientes a rehabilitación, a nuestros mayores a las consultas médicas y demás, y es el servicio a día de hoy que más precariedad estamos teniendo.
I la formació d'aquests treballadors és la mateixa que els altres, que el que fan el transport urgent, o hi ha una diferència que justifiqui que no vulguin pagar a ells i als altres sí?
En un principio podría haber una pequeña diferencia, pero es que esa pequeña diferencia no se está viendo. ¿Por qué? Porque hay una categoría profesional que podrían estar llamándola para trabajar, pero ¿qué ocurre? Que no existe. No se está dando formación de esa categoría profesional y al final se está cogiendo personal con la misma titulación del servicio urgente para trabajar en el servicio de programados. Entonces, lo que estamos entendiendo es que están haciendo trabajadores de primera y de segunda con la misma titulación. Eso es algo que no podemos permitir. Vamos a aceptar el acuerdo de difícil cobertura por parte de USAE, porque consideramos que es abrir una puerta para poder incluir al resto de compañeros, pero consideramos que es insuficiente.
Y continuaré lluitant porque ahí se aconseguís en el mateix.
Exacto, o sea, es que lo que tiene muy poca lógica es misma categoría profesional, mismos salarios. No podemos tener con la misma categoría profesional distintos salarios. Eso es una incongruencia que no estamos dispuestos a aceptar.
¿Y aquest acord que ha acceptado, quan entraría en vigor, quan començaria a aplicar-se?
Bueno, contando que esto es administración, que ahora tienen que elevarlos a otros filtros y demás, pues nosotros esperamos y tenemos esperanzas de poder cobrarlos antes del verano del 2026. O sea, no antes. O sea, estamos celebrando algo a vista del verano del 2026, para que vean lo optimistas que somos. Pero sí que es verdad que pensamos que es una parte muy importante y es un logro a medias. Es algo agridulce, ¿vale? Está muy bien, pero nos falta una serie de compañeros que queremos seguir arrastrando.
I a banda d'aquest tema, estava també això, les noves ambulàncies que ha adquirit l'IPSALUT pel transport sanitari, que superen les 4 tones de pes i que fan necessari que els conductors tinguin el permís C1 per conduir-los, però la majoria de la plantilla només té el carnet B. No sé a Eivissa i Formentera quantes d'aquestes ambulàncies havien de venir o han vingut ja.
Bueno, todavía no ha llegado ninguna. Nos prometieron que para el 20 de octubre estarían ya trabajando. Hoy hemos visto una noticia que tampoco nos dicen nada, de que esperan ya para diciembre, o sea, el mes de noviembre también lo tienen perdido, y no sabemos exactamente el número correcto de ambulancias. Sí que hay una estimación que entre 17 coches y demás, pero el problema que tenemos es que de los trabajadores, que los compañeros que tenemos en el servicio de transporte no urgente, solo 7 tienen el carnet para poder conducir este tipo de ambulancias. Si al final vienen las ambulancias todas pasadas de 3.500 kilos, vamos a tener un problema muy grave. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues están haciendo un peligro. Yo lo comparo como la película de Pearl Harbor, donde se ven los aviones que quieren despegar de un portaaviones y que empiezan a decir, vamos a quitar peso, vamos a quitar peso. Es un símil. Están haciendo eso, quitando peso para hacer la trampa, para poder pasar una ITV nueva, una inspección técnica sanitaria nueva, para poder trabajar con esas ambulancias por debajo del peso.
¿Y a qué només afecta el transport programat, no afecta el transport urgent?
En el transporte urgente, ya de hace muchos años, las ambulancias ya pesan más de 3.500 kilos. Es un problema que nos lo metieron. Es algo que viene ya por normativa, no podemos hacer mucha cosa, pero es verdad que lo que hace falta es por parte de la administración es un reconocimiento. Al final estamos trabajando con un carnet profesional alto, por decirlo de una manera, con un carnet de camión, el cual no están reconociéndonos ni atribuyéndonos, ni aparte reconociéndolo luego los... pues todo lo que puede conllevar para una prejubilación, para tiempo de cotización, etcétera, etcétera. Entonces lo que tiene que hacer la administración es reconocerlo, que estamos trabajando con una serie de vehículos de alto tonelaje, de alto peso, y aplicarnos los ítems correspondientes a ese nivel.
I si ara pel transport programat només hi ha 7 conductors que poden portar aquestes ambulàncies, no sé si la idea és poder formar-los perquè es treguin aquest carnet C1 o quina és la solució.
Claro, hoy hemos visto una noticia que no ha sido ni consensuada ni comunicada al comité, en el cual dicen de que van a proceder a través del SOIP a pagar los cursos del carnet de conducir. Bueno, nosotros nos hemos quedado perplejos, porque es que hace un año empezamos a decirle a la empresa que trabajara en ello. Hace un año, desde que vimos los pliegos. Las ambulancias, señores, pesan más de 3.500 kilos. Tenemos un problema. Se han esperado a tener las ambulancias en casa, por decirlo de una manera, para darse cuenta del problema. Es lo típico de la empresa pública que es ahí de la administración. No escucha a los trabajadores, no escucha a los comités y ahora se encuentra con un problema terrible de falta de operativa, falta de personal y con unos vehículos a día de hoy en el servicio programado no urgente muy deteriorados, muy castigados y muy viejos.
Sí, perquè portàveu mesos també denunciant una mica això, la situació en la que es troben les ambulàncies que tenim ara mateix aquí a Eivissa i Formentera.
Claro, es que la situació de los vehículos es pésima. Hay que recordar de que somos la única isla en toda Baleares que los vehículos duermen en la calle. Están 24-7 horas en la calle. ¿Qué ocurre? Todo lo que son manguitos de fluidos, de hidráulicos, de anticongelante y demás, todo este tipo de manguitos se resecan y al final pierden fluidos y eso está ocasionando unas averías muy importantes. Seguimos insistiendo que la administración nos tiene muy olvidados en las pitiusas. Formentera hemos conseguido que tuvieran una base decente, pero somos Ibiza la única isla de toda Baleares que no tenemos instalaciones.
I a més, treure's el carnet no és una cosa fàcil, perquè ara mateix treure el carnet a Eivissa, vull dir, les autoescoles ho tenen molt complicat, no?
Es que lo que estamos diciendo, o sea, es que es más de un año. Tenemos un problema que con la DGT para conseguir el carnet nos vamos a tirar más de un año para poder sacar este tipo de carnet. No sé cómo lo van a arreglar. Tienen un problema muy serio. Aparte de que no lo reconozcan, no sé cómo va a solucionar. La solución que están haciendo es rebajar peso de los vehículos para intentar hacer ahí una trampa medio legal, porque van a pasar las ITV, van a pasar las inspecciones técnicas sanitarias, no tenemos ninguna duda, pero sí que es verdad que de tener unas ambulancias que iban a ser punteras en el servicio de transporte sanitario no urgente, pasaremos a unas ambulancias ya no tan punteras. Entonces creará un sobreesfuerzo a los trabajadores por esta falta de vehículos y esta falta de medidas que ayudan a trabajar y un problema muy serio para la población.
I de José Manuel Maroto, delegat d'USAE, moltíssimes gràcies per atendre's i per explicar-nos la situació, que estarem pendents.
Moltíssimes gràcies a ti por col·laborar.
I doncs sí, estarem molt pendents d'aquesta situació perquè, sens dubte, és preocupant el panorama que ara ens relatava en José Manuel Maroto, el president del comitè d'empresa del GSAIP i delegat d'USAE, a qui volem agrair-li el seu testimoni i també a la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez, per haver recollit aquest testimoni. Són les 12:56 i nosaltres ja anem enfilant el programa d'avui.
L'agenda.
Fa temps que ho penso i que no ho faig, fa temps que no t'escric. Idò, en aquests minutets finals del programa ja sabeu que és el moment de repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia i començar amb Vila, on avui comença la segona edició de l'Ibiza Halloween Festival de Cinema de Terror i Fantasia. La projecció dels curtmetratges de la secció oficial comença a les 6:30 a Can Ventosa i la inauguració del festival amb ses pageses emprenyades comença a les 8. I seguidament, a les 9:30 començarà ja la projecció de la secció oficial amb el llarg metratge de terror titulat Grave Diggers. Sé que no m'entens, segons de retorn que fan... També a Vila, avui tenim l'últim concert per ara del cicle Nit de Cordes a la sala Ja Està Bé i actuant en Ramsés Puente al violí, en Miguel Falomir a la viola i el nostre amic ja del programa, en Carlos Vesperinas, al violoncel. Serà a les 9 de la nit, recordem, a la sala ja està bé, a Vila, l'entrada és lliure, fins a completar aforament. A Santa Eulària, al Punt Jove, avui tenim taller de cuina a les 6 per aprendre a fer panellets, tan típics d'aquesta època de l'any. I a la Vila del Riu també tenim cinema en català. Hi ha dues projeccions, també a les 6, però si no podeu anar a aquesta, a les 8 hi ha una segona oportunitat per veure la pel·lícula Estrany Riu. Serà al Teatre Espanya i les entrades es poden comprar de manera anticipada per internet i, si no, a la guixeta del propi Teatre Espanya. I acabem a Formentera perquè allà encara podeu visitar l'experiència virtual organitzada pel Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, titulada Pitiuses, Empúries i Encèrone, un viatge possible. Es pot visitar el Far de la Mola en horari de matí de 9 a 2 de dimarts a diumenge. I en aquest últim minutet del programa hem de felicitar a l'actriu i cantant Helena Gadel, que avui fa 43 anyets. El seu salt a l'esfera pública es va produir l'any 2002, quan va estar escollida per entrar a formar part del programa de televisió Operación Triunfo. Des d'aleshores ha desenvolupat una sòlida carrera com a actriu a sèries, com per exemple Com si fos ahir a TV3, i en la seva vessant com a cantant i actriu ha participat als exitosos musicals Maricel i El petit príncep, i l'any 2008 va rebre el Premi Butaca en la categoria d'actriu de musical per la seva interpretació a l'obra Cabaret. Avui la felicitam amb aquest tema que es titula Et confesso i ho deixem aquí. Demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Fins demà.